La xarxa.
No hi va haver temps de cursar-la. Per això, aquest matí la Guàrdia Civil l'ha traslladat des de... sortir en llibertat alegant risc de reiteració delictiva. En aquell moment Forn ja havia deixat l'acta de diputat. Posteriorment, la sala d'apel·lacions revisa el recurs presentat per la defensa de Jordi Sánchez. També respon a una decisió de Llarena presa al febrer i, per tant, l'objectiu de la vista no és estudiar si li donen un permís per anar al ple d'investidura. Anem ara fins a Ponent. La Universitat de Lleida ha creat una aplicació mòbil per combatre el sedentarisme amb reptes i premis. L'objectiu de l'eina és conscienciar la població que cal tenir una vida saludable realitzant activitat física, com ara caminar almenys 10.000 passos al dia. Míriam García, UAU Lleida Ràdio.
L'aplicació Objectiu 10.000 ha estat desenvolupada per una quinzena d'investigadors de diferents àmbits. Entre les prestacions de l'aplicació hi ha un podòmetre per controlar el número de passos que es fan al dia, informació sobre estil de vida saludable, un calendari de caminades que tenen lloc a la demarcació o reptes per incentivar l'activitat física. Ho explica la Gemma Espigares, investigadora del projecte.
Cada dia hi ha sortejos i premis, hi ha invitacions de gimnàs i d'espa, hi ha rutes saludables. Vam estar al partit del Lleida Esportiu animant amb la victòria contra l'Ebro i també a la mitja part es va poder veure que la gent descarregués aquesta aplicació. Dimecres serem al partit del bàsquet. Per tant, diferents activitats on pots guanyar també samarretes per poder fer esport.
L'eina forma part d'un projecte de recerca de la càtedra DOTS, iniciat ara fa un any, per conèixer els hàbits de la població i donar més eines als professionals de la salut que treballen en aquest camp. L'aplicació és gratuïta i ja està disponible a les botigues oficials per a telèfons Android i iOS.
D'altra banda, a Vilafranca del Penedès ha presentat les primeres jornades Vilapensa. Aquesta acció transcorrerà a mitjans d'abril i és la primera edició d'aquest festival del pensament que neix seguint l'estela del Barcelona Pensa que fa 4 anys es fa a la capital catalana. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Bon dia. L'auditori de Vinzeum ha acollit la presentació d'aquesta primera edició del Vilapensa que arriba a Vilafranca seguint la iniciativa que ja fa alguns anys i amb el nom de Barcelona Pensa es fa a la capital catalana. Vilapensa ha programat 23 actes del 18 al 22 d'abril entre conferències, exposicions, cinefòrums, obres teatrals i concerts amb la participació d'experts en canvi climàtic, comunicació, tecnologia i medicina. El coordinador del Vilapensa, Jordi Sàbat, comentava que volen ser un espai de reflexió obert a pensar en tota la seva àmplia expressió. Sàbat remarcava que avui dia a l'espai públic no hi ha gaire espais oberts a pensar i que aquest buit és el que volen omplir.
En l'espai públic hi ha molts llocs on ens entretenen, on ens diverteixen, on ens informen o mal informen, diguem-ho com vulguem, no? Però que no conviden a pensar o a reflexionar en totes les seves excepcions. Vilapensa és això.
L'escepticisme serà l'eix central d'aquesta primera edició de Vilapensa, que du per títol Res no és veritat.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la tallera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble. Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts, benvinguts a una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui dimarts, dia 20 d'aquest mes de març, agotant ja les últimes hores d'aquest hivern que ha tornat a reviure. Semblava que ja el teníem mort, semblava que la paraula fred ja l'havíem endreçat per l'any que ve, però ha tornat. Ha tornat, però amb força perquè si ara ens despertéssim, allò que haguéssim estat adormits temps, i ens diguessin que és el 20 de gener, és que ens ho creuríem. Perquè sí, ha tornat amb força el fred, i Déu-n'hi-do, ara mirarem el nostre termòmetre particular a veure què ens marquen, però Déu-n'hi-do, aquella roba que estàvem a punt d'endreçar, aquelles bufandes i aquells guants que ja els teníem en el calaix on ho guardem sempre, els hem hagut de tornar a treure i tornar-los a fer servir perquè això encara no s'ha acabat. Molt bé, el que intentarem és que passin un matí, almenys amb la calor dels que fem aquest magazín, les persones, un servidor al capdavant, però amb tots els col·laboradors, que passin una molt bona estona des d'ara fins al punt de la una. I en aquesta primera hora, des d'ara fins al punt de les 12, tenim el següent. Per començar, com no, el temps. A veure què ens explica en Sergi Corral. L'estic veient aquí ja més un cot d'ull sense mirar res, però en els quadrets que sempre hi posa si es pot fer alguna activitat al mar, els té de color vermell. Allà on hi diu condicions pel bany i la navegació, tant avui com demà. Bé, ara sabrem el que ens explica. També, per als que encara no hagin anat a comprar el diari, els oferim aquest resum de premsa que ens portarà l'equip de notícies en xarxa edició matí. L'Helena Puigdueta, la Taís Truquillo i l'Oriol Pujadons explicaran quins són els principals titulars de la premsa general. Ja de seguida, amb els sants. Els sants, els aniversaris i les notícies. Què passava ara fa un any, què passava ara fa 5, i acabarem el refrany o amb la dita del dia. Avui la Montse Hidalgo ens porta 5 cèntims, que és aquest espai de divulgació econòmica, amb una entrevista a Miquel de Garró, director de Pimec Comerç, per conèixer les dades del primer estudi de la patronal catalana. I després dels 5 cèntims ens anem a Sandra Balaguer amb la seva Gent amb Valors. Avui amb una entrevista a Montserrat García, creadora i directora del mètode Glyphin. Què és el mètode Glyphin? Jo no en tinc ni idea. Ens ho explicarà la Sandra Balaguer amb aquesta entrevista a Montserrat García. Interessant. Interessant, com no sempre, conèixer i descobrir coses noves. I amb tot això, i amb tots aquests continguts, acompanyats de música, de la bona, aquesta etiqueta negra, gran reserva que ens agrada obrir cada dia per tots els que ens estan escoltant. que volen algun tipus de música que posem, fàcil, 627 40 53 99, missatge, home, m'agradaria que posessis aquest tipus de cançó, o m'agradaria que fessis aquesta dedicatòria a tal persona perquè avui el seu sant, perquè avui el seu aniversari, perquè avui ha aprovat un examen de conduir que feia anys que ho provava, bueno, anys, poder ja seria massa exagerat, o qualsevol cosa que vulguin, a disposició, el 627 40 53 99. Bé, i en tot això arribarem al punt de les 12 per començar ja aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Ara, de moment, el temps. I era de preveure, que el límit que sempre posem entre fred intensa o aquesta fred moderada sempre són els 10 graus i estem amb 8 graus en 4 i atenció, atenció, perquè la sensació tèrmica és 4 graus per sota, 4 en 4, temperatura 8 en 4 i sensació tèrmica 4 en 4. Com deia aquell famós exjugador del Barça, no hace falta deixar nada más. Però bé, aquí hem de dir més coses perquè hem de saber com està la previsió. En Sergi ens diu que hem començat un dia amb el cel completament ennuvolat de matinada i a primera hora de matí, i que després, a part dels que ens diu que hauria de ploure, o ha hagut de ploure a primera de la matinada i que després ja ha parat. Ara mig matí s'anirà aclarint i tindrem un cel variable en núvols i senyals de tramuntana i ullades de sol a migdia i tarda. Ja a mitja tarda i vespre els núvols acabaran de marxar. Quedarà un cel molt més serè, ambient fred de ple hivern. El vent tramuntana molt forta tot el dia, amb força 7 a 9 i punts de força 10 des de migdia a la nit, amb gropada encesa, ratxes que poden superar, atenció, els 5 km per hora. L'estat de la mar, maregassa tot el dia amb àrees de mar brava, mar endins. Bé, en principi es diu que havia de ploure de matinada, veurem si aquest vespre doncs, plou o no aquesta tramuntana molt forta, tal com ens explica en Sergi. Tot això per al dia d'avui. Passem ja al dia demà, dimecres, amb un cel serè tot el dia, només algunes bandes de núvols a la tarda, també senyals de tramuntana, ambient molt fred i es mantindrà un panorama invernal. El vent tramuntant amb el fort de tot el dia amb força 8-10 de matinada i a primera del matí. A mig matí baixarà de força 7-9 i a la tarda i vespre a força 6-8. Al llarg de tot el dia les ratxes poden superar els 5 km per hora i la mar maregassa tot el dia amb àrees de mar brava de matinada. La temperatura de l'aigua del mar, 12 graus en 6. Bé, doncs ens haurem de preparar per començar una primavera d'hivern. Ja sempre ho dic jo, que això de les estacions crec que potser s'hauria de fer una revisió. I a les dades que a vegades es diuen que comença una estació i n'acaba una altra, últimament no són gaire ben bé exactes, perquè com d'anys portem que hem vist que a l'estiu, que s'hauria d'acabar el mes de setembre, a vegades tenim estiu fins al mes d'octubre. Molt bé, doncs continuem i després del temps anem al resum de premsa que ens porten l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí.
Diari, segon pas pel quiosc del matí per explicar quin és el contingut de la premsa, que és el que trobareu avui al quiosc. Hem explicat ja les portades de la premsa local i comarcal. Ens hem de fixar, per tant, ara en les portades de la premsa generalista. Un recorregut a les principals publicacions que fem amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Un recorregut que avui iniciem en portada del diari Ara, que continua denunciant els periples que ha de passar la tripulació del vaixell de la ONG Open Arms a la seva missió humanitària al Mediterrani. Titula que la ONG busca com continuar amb el rescats.
De moment han cancel·lat l'expedició en aigües sicilianes, però defensen la legalitat del salvament i diuen que buscaran un nou vaixell. Mentrestant, la Unió Europea se'n desentén i deixa la decisió a mans de les autoritats italianes.
En portada d'aquest diari, l'Ara també recull l'entrevista d'Antoni Bassas, el director d'aquesta ONG, Òscar Camps.
Que, entre d'altres coses, diu no haver desobeït mai cap ordre. Admet, però, que ara són testimonis incòmodes. Camps insisteix que ho tenen tot gravat i que no podran acusar-los d'afavorir la immigració clandestina.
També el Periódico de Catalunya obre portada amb el vaixell d'Open Arms retingut a Sicília i titula que Itàlia amenaça la tripulació amb la presó.
El fiscal atribueix a tres rescatadors delictes amb penes de 4 a 12 anys. A la fotografia, el fundador de l'ONG, Òscar Camps, explica el cas a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i també a Joan Manuel Serrat. Del periòdico també destaquem el cas del primer treballador malalt per amiant que es va utilitzar al metro de Barcelona fins l'any 2003.
Tercera portada del matí, portada del Punt Avui, obre edició en clau política, política catalana. El titular és I ara Finlàndia, titula en referència al proper viatge de Carles Puigdemont dijous, després del seu pas per Suïssa.
A la capital finlandesa es reunirà amb diputats per continuar denunciant la repressió de l'Estat. Mentrestant, Junts per Catalunya manté l'opció de Jordi Sánchez en espera que el Suprem decideixi avui si el deixa lliure.
Del Punt Avui també ens fixem en un nom propi, el de l'economista Elisenda Pelosier.
I és que, segons el rotatiu, creixen les veus que la pressionen perquè accepti presidir l'ANC. L'economista respon que no s'havia presentat per ocupar el càrrec i demana que es treballi per trobar el consens.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista d'avui amb La Vanguardia, que encapçala la portada en clau internacional explicant-nos que la Unió Europea i Londres han arribat a un pacte per un Brexit suau.
Les sessions de Theresa May permeten un acord sobre la transició final al 2020. Queda pendent, però, la solució per a la frontera d'Irlanda del Nord. I fotografia de portada a La Vanguardia per a l'atropellament mortal d'un cotxe sense conductor de la companyia Uber Arizona.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portaven l'Helena Puigdueta, Taís Trujillo i Oriol Pujadó, l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí. I de les notícies anem a l'altra secció, que són els sants necessaris, les notícies també, i el refrany o frase del dia. I comencem per el santoral. I avui, dimarts, dia 20, Sant Alexandre, Sant Víctor, Ambròs i també Sant Martí de Dúmio, que va ser bisbe, teòleg i escriptor eclesiàstic hispà, originari de Pannònia, Hongria, membre d'una important família romana, té una extensa obra eclesial i literària a l'apartat de poemes, amb la qual presenta un cristianisme adaptat a diferents grups de població. Les felicitats a tots els que avui sigui el seu sant o que ho celebrin, i també, com no, felicitats a tots els que avui fan anys. Esperem i desitgem que passeu molt bon dia. I avui també és l'aniversari de l'actriu del piano, la Holly Hunter, que en fa 60, també en William Hart, que en fa 68, i Sílvia Abascal, que en fa 39, tots tres en el món de la interpretació. I passem a notícies. Què passava a l'escala ara fa un any? Doncs, què es parlava als informatius? De l'Escola Empúries, que ha fet jornada de portes obertes per mostrar als pares les instal·lacions i el projecte educatiu. La novetat d'enguany és que, a més dels pares dels futurs alumnes, es va convidar també a la resta de pares que ja tenen fills a l'escola. Una jornada oberta que podríem dir que va ser l'última del que va ser el director Narcís Vidal. Aquest any, si es fa jornada de portes obertes, ho serà amb un director diferent. En fa 5, què passava? Doncs es parlava que l'escola Tear obre un curs de gospel. I la el refrany o la dita del dia, en forma de pregunta, diu: si no gustes les belleses del paisatge, com vols que t'agradi? Queda clar. Bé, 12 i 20 minuts, i és aquell moment que obrim aquesta ampolla, gran reserva musical, amb l'apartat que ens serveix, aquest apartat musical que ens serveix per maridar seccions i passar fent-se de cortina d'una a l'altra. Hem ja fet les tres primeres, ara aviat arribaran la resta, però abans, com sempre, ens prenem una copeta de bona música i aquesta vegada ens anem amb la que va ser durant molt de temps, fins que no va començar una carrera en solitari, la veu de l'Oreja de Van Gogh, és la Maya Montero, ara amb carrera en solitari amb aquest tema Nacidos para Creer.
Muchos me hacen la cama, otros juran que debo y que en persona no valgo nada, que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros y a veces me dan ganas de volverme y decir, si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, si cuelgo de uso al diablo en la pared, ¿a qué me entregué lo que nunca haré? ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién te devuelve en este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás. Tú no estás ahí con los que pondrán la mano en el fuego por mí. Oh, oh, oh. Para, pa, pa, pa. Nadie conoce a nadie. Muchos no entienden de lo que saben. ¿Quién es el feo, el bueno, el malo? ¿Cuál de los doce es Judas? ¿Quién duerme al otro lado? ¿Quién dijo no y quién sí? ¿A quién voy yo a decir? Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, si cuelgo a Dios al diablo en la pared, ¿a qué me atreví lo que nunca haré? ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién te dio vela en este entierro? Si miro atrás, tú no estás ahí y nunca estarás. Los míos nunca bajan los brazos. Los míos saltan como yo salto. Los míos van a estar a mi lado. Igual si me da un tres, que si es con lunas. Por ellos no me tiro a la lona. Por ellos a una vuelta es la gloria. Por eso es que la pido para creer que morir de amor es vivir de pie. Si tú no sabes nada de mí, ¿con quién ni cuándo? Si cuelgo de oso al diablo en la pared, ¿a qué me atreví lo que nunca haré? ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién te duele en este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás. Tú no estás ahí y nunca estarás. Si tú no sabes nada de mí, ¿ni dónde, ni con quién, ni cuándo? Si cuelgo de oso al diablo en la pared, ¿a qué me atreví lo que nunca haré? ¿A cuánto vendes tú?
Amaya Montero, la que va ser la veu de Van Gogh en carrera en solitari i amb aquest tema Nacidos para Creer. I continuem després d'aquest maridatge musical. Obrim ara la secció que ens porta la Montse Hidalgo, aquesta secció que titula cada dimarts 5 cèntims, un espai de divulgació econòmica. Avui amb l'entrevista a Miquel de Garró, director de PIMEC, Comerç, de PIMEC Comerç, per conèixer les dades del primer estudi de la patronal catalana que ha fet sobre el vende de, sobre les vendes online al comerç de proximitat a tot Catalunya.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Un de cada 3 comerços de proximitat utilitza els canals online per a la venda i un de cada 5 està disposat a sumar-se a la transformació digital del seu comerç. Així recull en un estudi elaborat per la patronal Pimec Comerç, on es posa de manifest la influència positiva dels canals digitals en les vendes i en la facturació. Miquel de Garro, director de Pimec Comerç, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Tothom en parla, però ara ja comencem a tenir dades del que la percepció ens fa intuir, no? Que és que la venda online ha vingut per quedar-s'hi. Quin percentatge de comerciants l'estan utilitzant ara mateix, segons les vostres dades?
Podem veure que un 53,61% han fet servir o volen fer servir canals online, almenys a la darrera campanya de Nadal. De fet, un 32% ja les han utilitzat i un 21,33% les pretenen utilitzar en els propers mesos.
Parlem de canals online en general, però què fan servir? Pàgines web? Fan servir apps? Fan servir xarxes socials?
Bé, el que hem vist aquí i ens ha sobtat bastant és que, de fet, el 81% fan servir o bé xarxes socials o bé un web propi. Per què? Ens podem preguntar, no? Doncs la conclusió que hem extret és la següent. Veiem que més d'un 44% dels comerciants fa servir les xarxes socials. Això segurament ve donat perquè el comerciant de proximitat justament el que vol és apropar-se al seu potencial consumidor. Una mica la forma d'interactuar amb ell, de poder rebre una mica les consultes que li puguin arribar, poder després contestar, poder assessorar, això ho pot fer amb les xarxes socials. És aquesta eina que li dona aquest joc, aquest plus, de poder estar en contacte amb el client, doncs, en aquest cas a distància. I després tenim amb un 36,57% l'ús dels webs propis. Moltes vegades els webs no només s'utilitzen per vendre, de fet, això seria un tant per cent bastant petit, però molta gent sí que té el web per utilitzar-ho com un landing page, que es diu, que és simplement per mostrar una mica què és el teu comerç, on estàs, sobretot això, on estàs, de forma que estiguis geolocalitzat i la gent et pugui veure doncs, a través de Google Maps, per exemple, i tinguis l'oportunitat d'almenys presentar-te i després poder posar un número de contacte, que et puguin fer consultes, que puguin veure quins productes tens i després que vagin a la tenda física i et puguin comprar.
Estem parlant llavors d'alguna cosa tan normal com l'ús que fa la gent habitualment de WhatsApp o de Facebook, no? Per exemple?
Per exemple.
I què passa amb les aplicacions, amb les apps? Encara són una assignatura pendent pels comerciants?
No sé si és una assignatura pendent o simplement no acaba d'interessar. Per què? Perquè així com les xarxes socials n'hi han, diguéssim, comptades, o almenys de referència sí que n'hi ha unes poques, que són les més utilitzades, en canvi, amb aplicacions el que t'obliga és a baixar-te una aplicació concreta, en aquest cas, o d'un comerç concret, o d'una associació de comerciants concreta, o d'un municipi concret. Què passa? Que al final podem tenir el mòbil amb 100 aplicacions de 100 comerços diferents, de 100 municipis diferents. Què passa? Que al final no s'utilitza. Llavors, per un terme de practicitat, al final el que més tira són les xarxes socials i els webs.
Per aquest ordre, lideren les vendes online les comarques de Tarragona, seguides de les de Lleida, Barcelona i Girona. A vosaltres us ha sorprès aquesta distribució geogràfica?
No, el que potser sorprèn una mica és que hi hagi tan poca diferència entre províncies, no? De fet, només un 5% entre la primera i l'última. Però en tot cas, no crec que no sorprèn. De fet, Tarragona i Lleida, que potser doncs, tenen un abast territorial doncs, bastant gran i potser hi ha una major dispersió poblacional en aquestes províncies, propicia justament l'ús de les xarxes socials i dels webs i d'aquests mitjans diguéssim, de venda o de promoció online per arribar al teu consumidor. Com que hi ha tanta dispersió entre potser comerç i diverses poblacions, doncs s'utilitzen aquestes eines per ser més pròxim, per continuar sent el comerç de proximitat, però del segle XXI.
L'estudi aporta dades per sectors. Quines són aquestes dades? Hi ha vendes més fàcils de fer online que d'altres? Quins són els sectors triomfadors?
A veure, els sectors que hem vist que utilitzen més aquests canals de venda online serien doncs, el sector d'abricolatge, ferreteria i el turisme. Ferreteria, abricolatge, té el seu sentit perquè el que fa el consumidor és anar... primer escollir un producte i després el compara. I el que fa és a veure quina qualitat té, doncs, m'invento, un aspirador, per exemple, miraré quantes marques hi han, quins models hi han, si és més eficient o menys eficient. Clar, això, si ho he de fer a peu, potser trigo unes quantes hores, uns quants dies. En canvi, a través de l'ordinador puc fer aquesta comparativa i després sí que vaig a la tenda física a tangibilitzar aquest producte, a que me l'expliqui, a que me la vengui una mica, i a partir d'aquí doncs, ja finalitzar la meva compra. No? Jo crec que una mica el sector de bricolatge i ferreteria es mou en aquests termes. De fet, veiem que el sector de bricolatge és el que més utilitza els canals de venda online o de promoció online, però al final les vendes a través d'aquests mitjans són poques. Per tant, entenem que les fan a la tenda física, no? També el turisme. El turisme és un dels sectors que més utilitza i que més ven també per internet. De fet, molta gent diu, no, és que jo mai he comprat per internet. I li fas la típica pregunta de l'última vegada que vas agafar un avió, com vas comprar aquest bitllet? Tothom l'ha comprat per internet. Per tant, tothom fa al final compra online, no? I en aquest sector del turisme doncs és molt important. I també, evidentment, com contactes amb un turista doncs, al seu país d'origen. I com ho fas això? A través d'internet. Després, els sectors que potser menys han utilitzat aquestes xarxes socials, aquestes noves tecnologies, serien potser el sector tèxtil i el de la restauració. Per què? Restauració, bàsicament, perquè si has d'anar a menjar ho has de fer in situ. Això t'obliga una mica. Que és possible que a restaurants i a més es promocionin o es geolocalitzin perquè els puguis trobar? Això sí. Però el que és més de la venda com a tal ha de ser el mateix establiment per força, no? I després, el sector tèxtil, en el comerç de proximitat, el que també fa és promocionar-se amb xarxes socials, amb webs, però al final, diguéssim, els productes es venen per aquest contacte directe entre consumidor i client a la mateixa tenda, no? Aquesta persona que està acostumada a comprar doncs, prendes de roba a botigues de proximitat, el que vol és anar a la botiga, tocar-ho, provar-s'ho, veure com li queda... Bueno, llavors, en aquest sentit, veiem que aquests dos sectors tiren més a el que seria doncs, la venda de botiga física i els altres dos anteriors que he comentat doncs, estan aprofitant les noves tecnologies per començar a ser més eficients.
Com incideix la venda online en la facturació dels comerços de proximitat? Es nota?
A veure, pel que hem pogut constatar, déu-n'hi-do. De fet, el 32% de comerciants que ja han utilitzat aquests mitjans de venda online en aquesta última campanya de Nadal, podem dir que el 56% han tingut més vendes. Han tingut més vendes. I, de fet, d'aquests 56, un 14,84% les han tingudes a la tenda física. Per tant, que veiem que sí, no? Que el fet d'implementar aquestes noves tecnologies correspon, en alguna mesura, a tenir més vendes. I no només vendes online, sinó també a la tenda física, que és el que comentava abans. Jo em promociono per internet i arrossego aquesta clientela potencial a la meva botiga i, finalment, efectuo la venda, no?
Aleshores, és més difícil discernir el que és venda promocionat online del que es venda en la botiga física quan es tracta de comerços de proximitat.
Sí, al final és una cosa una mica correlativa, no? Jo em promociono i a partir d'aquí augmento les meves possibilitats de ser més eficient a l'hora de vendre el meu producte. Per tant, jo el que he d'intentar és arribar al màxim de gent possible per intentar que dintre d'aquesta dispersió que faig a nivell de clients potencials algun tant per cent em vingui a comprar. Al final és això, és donar-te a conèixer, que sàpiguen on ets, que sàpiguen quin producte tens i, sobretot, amb el que juga el comerç de proximitat, més que en preus, 100 francs, és amb la qualitat, amb l'especialització tant del comerç com del producte i amb el servei postvenda.
És evident que una botiga online és una botiga freda, una botiga on no hi ha contacte, tot el contrari del que és una botiga de proximitat, un comerç de proximitat. Com se li podrà donar aquest valor afegit a la compra online, si és que es pot fer?
A veure, parlar que el model de comerç de proximitat quedarà solapat pel que és la venda online no és cert. De fet, ja ho estem veient a Amèrica, per exemple, com els grans magatzems estan començant a tancar i moltes botigues que venien només ja online tornen als centres urbans. Perquè al final el que volen és justament això, no perdre el contacte, no perdre la relació amb el client. El que és la fidelització és molt important que es faci a través del contacte humà. I això, grans empreses, grans marques, estan apostant un altre cop per tornar al que és a peu de carrer per tal d'interactuar, per tal de conèixer els gustos dels seus consumidors, per tal de, justament això, que no sigui tan fred. Al final, una compra freda perd valor afegit, no? Per tant, el comerç de proximitat entenem que no desapareixerà, però el que tampoc podem obviar és que hi ha una onada, diguéssim, d'obsolescència que està venint a sobre. Per tant, si no es posen les piles, perden competitivitat. I això és el que el petit comerç de proximitat no es pot permetre.
Aquest és el primer estudi. N'hi hauran més?
Sí, de fet, des de finals ja de l'any passat vam elaborar l'Observatori de Pimec Comerç i el que farem és anar traient estudis, anar traient diferents consultes sobre diferents temes que puguin doncs, suscitar interès dintre del sector del comerç. De fet, tenim el nostre web de Pimec Comerç ja obert, on podeu trobar tots els estudis de diferents tipus, enquestes, una mica analitzant doncs, els resultats que anem obtenint tant dels nostres socis com de, diguéssim, del sector en general. I és la nostra voluntat de ser el termòmetre del comerç, de tenir una mica el pols de què està passant en el nostre país i de poder doncs, donar una mica el reflex de què som, què fem i cap on anem.
Miquel de Garro, director de Pimec Comerç. Moltíssimes gràcies, molta sort.
Vosaltres, gràcies.
5 cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Cinc cèntims que ens ha portat a la Montse Hidalgo amb aquesta entrevista amb el director de Pimec Comerç, Miquel de Garro, parlant sobre les vendes online en el comerç de proximitat de tot Catalunya. I tornem a la música, amb Melendi. Busco una causa. Lo que nos merecemos, del seu treball discogràfic, Ahora.
Busco una causa perdida y mis lágrimas cantan por mí esta canción. Porque tú eres la rosa de espinas que arañan cualquier estación. Que tú eres la cosa más linda del mundo, ahí te doy la razón. No me quieres mirar, pero miras. Un día quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca. Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa. Puedes amarme sin más o conformarte con menos. Lo que decidas será lo que nos merecemos. Un callejón sin salida. Y para muestra un botón, en este eclipse de luna, me toco la tierra y a él le toco el sol. Porque tú eres la rosa de espinas que arañan cualquier estación. Porque tú eres la cosa más linda del mundo, ahí te doy la razón. No me quieres mirar, pero miras, un día quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca. Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa. Puedes amarme sin más o conformarte con menos. Lo que decida será lo que nos merecemos. No me quieres mirar, pero miras. Un día quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca. Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa. Puedes amarme sin más o conformarte con menos. Lo que será lo que nos merecemos. Puedes amarme sin más o conformarte con menos. Lo que decidas será lo que nos merecemos.
Lo que nos merecemos, Melendi. Del seu treball discogràfic, Ahora. I ara és el moment d'anar a la secció que ens porta la Sandra Balaguer, aquesta secció que ens titula Gent amb valors, que és el testimoni, les vivències, l'experiència de voluntaris, de protagonista del voluntariat, diguem-ho bé, del voluntariat de la persona que protagonitza aquest espai. I avui la persona que protagonitza aquest espai és la Montserrat García, creadora i directora del mètode Glyphing. Què és el mètode Glyphing? És millor que ens ho expliqui la Montserrat García a la secció de la Sandra Balaguer, el Gent amb Valors.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Quan el seu fill li van diagnosticar dislèxia, va començar a investigar sobre el tema i d'aquests estudis en va sorgir el mètode Glyphing, un sistema d'entrenament de lectura especial per a persones amb dificultats que, de fet, ja s'utilitza a diversos centres. Avui a la secció Gent amb Valors volem conversar amb ella, amb la Montserrat García. Com estàs, Montserrat? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Com dèiem a l'inici, tu vas començar a investigar sobre aquest tema quan al teu fill, en Mario, li van diagnosticar dislèxia, però no va ser així en un primer moment. Com va anar tot plegat?
Doncs sí, va ser així, com dius, resumint-ho molt. En Mario era un nen que anava a escola i anava fracassant, no? Anava cada vegada pitjor. I resulta que va arribar... I sempre havien dit a l'escola que era un nen que tenia dificultats emocionals, problemes emocionals. I això, doncs, havia emmascarat les seves dificultats d'aprenentatge. És a dir, havíem confós la causa amb la conseqüència. El Mario tenia problemes emocionals perquè no se'n sortia amb l'escola, perquè no estava aprenent a llegir. I això, doncs, ho vam saber més tard, i en el moment en què vam saber que les dificultats del Mario tenien una arrel en les seves dificultats d'aprenentatge i que aquestes dificultats d'aprenentatge ho eren sobretot de lectura, el que vam fer va ser, bueno, el que vaig fer va ser començar a treballar amb un projecte que vam iniciar amb la Facultat de la Universitat de Barcelona, i vam desenvolupar una sèrie d'activitats d'entrenament per veure si el Mario podia millorar les seves capacitats de lectura.
I com arribes de la teva experiència personal fins a aquest mètode Glyphing?
Doncs, molt confusa, no? Perquè jo sóc psicòloga de formació, però en aquell moment jo no tenia tots els coneixements que tinc ara, perquè no en sabia de dificultats d'aprenentatge, no en sabia més del que sap qualsevol pare o de qualsevol mare que es troba amb les dificultats de l'escola amb el seu fill. I, per tant, al principi va haver-hi molt de patiment, que és el que passa amb les famílies quan tens un fill que no se n'en surt a l'escola. Després el patiment també ve perquè els nens no és només un tema de mira, no se n'en surt a l'escola, no passa res, no tothom serveix per estudiar. No és aquest només el tema, és que els nens pateixen molt perquè s'adonen que estan perdent pistonada, no? S'adonen que els altres sembla que continuen fent el seu camí d'aprenentatge sense problemes i ells es queden en el camí. Els altres avancen i ells no avancen. Per tant, què fan els nens? Doncs sense necessitat que ningú els hi digui, perquè evidentment les persones no els hi diem aquestes coses, ni els pares ni les escoles es diu, però ells comencen a sentir que són tontos. Ells comencen a sentir que ells són diferents dels altres i que són pitjors que els altres perquè els altres avancen i ells no. I això és molt injust perquè no és veritat. A aquests nens el que els passa és que tenen una dificultat concreta amb una tasca concreta, que és la de la lectura. I a més, això no té res a veure amb la intel·ligència. Aquests nens poden ser molt i molt intel·ligents o poden ser intel·ligents normals, com la resta dels seus companys, però no avancen amb l'aprenentatge perquè, evidentment, la major part del nostre sistema de transmetre la cultura és per l'escrit, per l'escriptura.
I com capgira aquesta situació al mètode que has creat i que no només serveix per nanos que tenen dislexia, sinó també per altres trastorns d'aprenentatge?
Exacte. I també pels nens que estan simplement en fase d'aprendre a llegir i que no tenen cap dificultat. És a dir, com ho capgira això? Doncs de cara als nens que tenen dificultats, la lectura és un parany i no pot ser mai un plaer. No? Quan diu, és que no li agrada llegir. Normalment no li agrada llegir perquè llegeix malament. Si tu llegeixes malament, la lectura no és un plaer, és una tortura. Tu prova a llegir lentament, entrebancant-te, canviant paraules, allargant les síl·labes perquè estàs fent temps per endevinar quina és la síl·laba que ve després. Si tu proves a llegir així, abandones. Per tant, aquests nens intenten no llegir. Per tant, la lectura no és una eina que t'ajudarà en el teu aprenentatge, sinó que es converteix en un parany, en una trampa, en un lloc en el que et poses i no et pots sortir. Per tant, això és el primer que hem d'intentar evitar. Que aquests nens que ja no volen llegir, aconseguir que vulguin tornar a fer-ho. Doncs què et presentem? Et presentem un sistema lúdic, un sistema que és en format de joc i a més per ordinador. Aquesta seria la primera cosa que farà que els nens recuperin la motivació per intentar aprendre a llegir. L'altra cosa que hem de fer és donar a cada nen allò que necessita. I això, doncs, al segle XXI, amb aquestes meravelloses eines tecnològiques, ens ho permeten fer, amb un cost molt baix, no? Perquè la personalització sempre s'ha pogut fer, però necessitaries gairebé una persona per nen. Doncs aquí, què tens? Doncs et dono a tu exactament allò que necessites i, per tant, torno a apel·lar a no perdre la motivació. Perquè si jo, què passa? Si tu treballes per una línia mitja, que és el que ara està, no? Treballes per una línia mitja, què vol dir? Que els que van molt bé, doncs potser se'ns avorreixen. I els que no van bé, potser se'ns perden perquè no arriben al que els estem demanant. Doncs què fem amb Glyphing? Quan atenem els nens de les escoles, atenem a tots els nens, fins a tercera primària, que estan en edat d'aprendre a llegir. I a cada un li donem allò que necessita. No perdem a ningú. El que pot tirar milles, que tiri milles. El que necessita anar més a poquet, anirem més poc a poquet. I així, a cadascú donant-li allò que necessiten, aconseguim, un, que no se'ns estringin, i dos, que realment puguin avançar. Perquè si jo et poso una fita massa lluny d'anar, tu no arribes, ja t'estic perdent. En canvi, si et dono allò que pots fer, tu aniràs avançant. Però a poc, pot ser que els altres, però avançaràs segur.
Com tu deies, hi ha escoles que ja apliquen, que utilitzen aquest mètode, i a més, el doctor Sean Robinson, de la International Dyslexia Association, t'ha convidat a participar en un llibre sobre mares de nens amb dislexia. Què hi aportaràs en aquest volum?
Ai, això és una novetat, molt novetat, eh? Molt bé,
en
ja
podem parlar?
Sí, en podem parlar perquè ja és de veritat, ja serà una realitat. Doncs això és que hi ha l'Associació Americana de la Dislexia, que aquest investigador està fent un llibre sobre la dislexia i vol incorporar una part que siguin experiències de mares que tinguin històries interessants, no?, sobre com han patit i com han resolt les dificultats a la pròpia família. I doncs, mira, nosaltres col·laborem amb un projecte que es diu Project Difference, que porta ja, em sembla, 3 o 4 anys actuant des de Barcelona per atendre també les dificultats d'aprenentatge, i ens van proposar a través d'ells, doncs, de fer un petit capítol sobre la nostra experiència, i el que hem fet és explicar, doncs, aquesta història del Mario amb les seves dificultats i la Montserrat, que soc jo, doncs, intentant solucionar-les, i com d'aquí vam passar a crear aquesta eina que ara és el Glyphing.
Montserrat, al principi de la conversa ens parlaves del patiment, de l'angoixa que pot ocasionar, doncs, que el teu fill li diagnostiquin dislèxia o un trastorn d'aprenentatge, etc., tant als pares com als nanos. Tu, des de la teva experiència, què els diries a altres pares que es trobin en aquesta situació i que se sentin angoixats?
Val. La primera cosa és, és això de la verdad, os hará libres, no? La primera cosa és enfrontar què és el que passa amb el nostre fill i acceptar-ho. Que el teu fill tingui una dificultat d'aprenentatge no és un drama. És un drama si no ho saps. perquè a vegades llavors exigeixes al nen que faci coses que no pot fer i acabes donant-li etiquetes negatives que no l'ajuden sinó que l'enfonsen, com per exemple pensar que un nen és vago o pensar que un nen no està prou dotat, saps? Mm-hmm. Tot això fa mal. En canvi, si tu saps què és el que li passa al teu fill, saps, mira, té una dificultat d'aprenentatge específica de la lectura, o mira, és que té problemes atencionals, o mira, que realment té un bloqueig emocional per X cosa, és igual, o sigui, però que el que sigui, sigui ajustat a la realitat, perquè això és el que et permet ajudar-lo. Llavors, primer és saber què li passa al teu fill i no culpar-lo, perquè els nens tots volen fer les coses ben fetes. Si no les fan, és perquè hi ha alguna cosa que els impedeix. Llavors, hem de trobar què és això que els impedeix i no culpar el nen, sinó ajudar-lo. I després és acceptar-ho. No és un drama i no és menys el teu fill i no ets menys tu tampoc com a pare o com a mare perquè tinguis un fill amb unes dificultats. I després és intentar ajudar-lo amb recursos que s'ajustin a la realitat del que els passa. Val? I avui en dia és que hi ha moltes coses i més n'hi haurà perquè les noves tecnologies ens obren un món que ara no ens podem ni imaginar. És a dir, que primer de tot és entendre què passa de veritat i no culpabilitzar el nen, no culpabilitzar tampoc els pares, no? Per exemple, coses que a vegades fan mal, no? Quan és que s'ha de llegir més a casa, és que si un nen té dislèxia a casa és molt difícil llegir amb ell, perquè ho rebutja totalment i perquè no en sap i perquè li fa mal. Per tant, coses que culpabilitzen els pares, com és que no llegim prou a casa, o coses que culpabilitzen els nens, que és com que és vago, no ens serveixen de res. I coses que culpabilitzen a l'escola, tipus és que la mestra no l'ensenya bé, això tampoc ens ajuda de res. I, o sigui, culpabilitzar no ens ajuda mai. És saber exactament per què i després treballar en conseqüència.
Montserrat García, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història i també per presentar-nos aquest mètode Glyphing que podeu buscar, evidentment, a la xarxa per obtenir-ne més informació. Molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat. Gràcies. Una abraçada.
Fins aviat. Adéu.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Bé, hem conegut a la Montserrat García i hem conegut aquest mètode Glyphing que ella ha creat. Tot això ens ho ha portat a la Sandra Balaguer amb la seva secció Gent amb Valors. Esperem que amb la nostra companyia almenys passin una estona no pensant en el dia que fa avui, perquè jo cada vegada que miro la finestra, ja ho he dit al començament, si me diuen que és 20 de gener, m'ho crec. Bé, doncs continuem, 11 i 16 minuts. Tornem una altra vegada a l'apartat musical d'aquestes cançons que ens serveixen per això, per fer aquest maridatge entre una secció i l'altra. Ell es diu David Totero i aquest tema porta per títol Jardín de Flores, de l'àlbum discogràfic que porta el mateix títol, Jardín de Flores.
El sentimiento clandestino no lo pude parar. Mis paranoias de colores adoptaron tu forma. Tú no te asustes, corazón, que solo quieren jugar, jugar, jugar. Yo no te he tocado, pero he estado muy cerca. Te he dejado la puerta abierta para entrar. A veces me imagino colándome en tu cama. Mis sueños se alimentan y siempre piden más. No tengas prisa, corazón, que la vida da mil vueltas. Ni te despiertes todavía, que te quiero mirar.
en una isla desierta. Notar tu piel sobre la mía y no volver nunca más, jamás, jamás. Yo no te he tocado, pero he estado muy cerca. Te he dejado la puerta abierta para entrar. A veces me imagino colándome en tu cama. Mis sueños se alimentan y siempre piden más. Algunos días me cuelo en tu jardín.
És el Jardín de Flores de David Otero. 5 minuts per arribar al punt de les 12 i què els hi sembla si recuperem la cançó del dia? Nothing but a hound dog. Sí, sí, la recuperem després que feia temps que la tenien guardada. Obrim el calaix que ens hi posa cançó del dia i ens surt Bruce Springsteen amb The River, el riu. Aquesta cançó la va compondre per la seva germana i ens narra la crua història de la pèrdua de l'adolescència de forma prematura per la pressió de valors i normes establertes, així com també pels errors comesos per la inexperiència. Una nit d'estiu de l'any 79, Bruce Springsteen estava en una habitació d'hotel quan escrutava en la seva ment sobre la crisi de la construcció de final dels anys 70 i el seu cruel incident en les famílies treballadores com la de la seva pròpia germana. Llavors va néixer The River, que descriu la vida dura i trista d'un jove atrapat pels compromisos de la llar, d'un jove que arriba des d'un lloc on les coses no canvien massa i on bàsicament fas el que s'espera de tu. Tot i això, es casa massa aviat amb la seva nòvia de l'institut perquè es queda embarassada només 17 anys. El riu serveix com a metàfora de l'esperança. Era el lloc al qual solia anar la jove parella quan eren nòvios. The River és una de les balades més humanes de Bruce Springsteen. Bruce Frederick Joseph Springsteen va néixer a la localitat de Freehold, a New Jersey, un 23 de setembre de l'any 1949. Va sorgir un déu de la música fruit de l'amor de dos pares immigrants, ell irlandès i ella italiana. Després d'una infància i adolescència marcada per la rebel·lia, la seva vida va caminar quan va veure en un programa de televisió a Elvis Presley. Va trobar el seu camí i el rock es va instal·lar a la seva ment per sempre més. Doncs bé, anem a escoltar una de les balades més de Bruce Springsteen amb el títol The River.
I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we drive. Then I got married pregnant, and man, that was all she. My 19th birthday, I got a union card and a wedding
That night we went down to the river. In a new river we died. Oh, down to the river we did ride. Yeah, job working construction for the Johnstown Company.